Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Al Camp Nou, els que deien que se l'havia de vendre ja perquè ja no faria res més, tots aquests on estan ara, no? Estan aplaudint-lo, bavejant i veient com els que deien, no, és que quan arriba Neymar, diuen, és que d'aquí a 2-3 anys serà el seu substitut quan Messi ja es cansi, quan Messi ja no vulgui córrer, no vulgui jugar, no? Intentant assenyalar un cas Ronaldinho. Res més lluny de la realitat, deien, tindrem Neymar i llavors vendrem Messi. Clar, al final Messi ha tancat la boca a tothom i ho continua fent partit rere partit, demostrant que continua amb l'ambició, amb les ganes, sent millor futbolista, més complet, i crec que això és el millor de tot. Que ara ell es troba a la posició, com deies, de demanar el que vulgui, perquè és el líder indiscutible d'aquest equip i perquè tens la sensació que ho seguirà sent, com a mínim, 2-3 temporades més, no? Fins quan ell vulgui, probablement.
I tant que sí. Martí?
A veure, aquí s'ajunten diverses cosetes. La primera, l'edat de Messi, que fa que sigui el seu últim gran contracte, que és, com comentàveu, i que, per tant, això li dona una exigència a l'hora de demanar, o li dona dret a demanar una suma de diners que ell consideri suficientment important. Dos, Messi ha controlat molt bé els tempos de la renovació. Ell ha volgut primer que renovés tothom abans, i per tant, amb totes les cartes sobre el taulell de joc i girades cap amunt, perquè això doncs, no s'ha de ser molt innocent per pensar que per saber que tots els jugadors saben els uns als altres el que es cobren, i si no us ho diuen directament, ho saben a través dels representants, doncs saben, a partir de tots els contractes i de tot el que cobra cadascú, doncs pots començar a exigir el que consideris que has de demanar. El Barça vol renovar a Messi per diferents motius. Hi ha motius esportius, un és que encara no se li ha trobat substitut, Neymar,
i serà difícil.
Pots, sí, però serà difícil. Jo no espero trobar un Messi, espero trobar algú que em pugui recordar a Messi, de la mateixa manera que jo no espero trobar un Xavi, sinó trobar algú que em recordi a Xavi, o no espero trobar Iniesta, sinó algú que em recordi Iniesta. Ara mateix no hi ha substitut, perquè Neymar, tot i que ha fet grans exhibicions, és un futbolista que tan aviat el veus endolladíssim, com tens 5 partits que passa molt desapercebut. I aquesta inconsistència en el seu rendiment genera certs dubtes. Una altra qüestió referent a la renovació de Messi. I ara se m'ha anat alçant el cel. Amb això de Neymar.
La resposta que li ha fet potser al
sí,
periodista,
volia dir.
El David.
El Barça té coll avall que ha de renovar a Messi. I a part, sap que si ho fa s'assegura que Messi seguirà al Barça, perquè un cop l'hagi renovat i amb la clàusula de rescisió, cap club podrà fitxar-lo, no perquè pugui posar sobre la taula els diners, sinó perquè en un món que es regula financerament com es regula, tu quan fitxes un jugador l'has de calcular els anys que l'amortitzaràs, els anys que jugarà a futbol, i per tant això és inviable per les xifres astronòmiques que serien de la seva contractació. I ara aquí arriba el moment de la negociació. Luis Enrique el que ha volgut fer avui és no donar pistes, com es estava dient, en un mitjà, senzillament perquè té doncs, aquesta animadversió. I el que ha fet ha sigut tirar-se, marcar-se un gol en pròpia porteria. No hi havia cap mena de necessitat de fer aquest comentari, i no hi havia cap mena de necessitat de fer aquesta resposta. Quan ell diu, no m'atreveixo o no faig pronòstics, a la premsa són molt generosos a vegades, perquè això és motiu suficient com perquè ara aquí estiguéssim a punt d'anar al Camp Nou i encendre'l. I en canvi estem exculpant i estem donant motius, estem explicant quina és la intrahistòria,
estem dient-li
a tothom que tranquil, que aquí no passa res. I era tan senzill com canviar el no m'atreveixo a dir
espero que
jo no, a mi no em correspon fer pronòstics d'aquest tipus.
El primer que ha de fer Luis Enrique quan li demanen per Leo Messi és dir, el vull al club fins que es mori, val? És que hauria de dir això,
si ell...
i fa tot
esteu
el contrari,
Luis Enrique,
fa tot el contrari, només per portar la contrària al meu estimat David Bernabéu. Podia haver sigut el David, podia haver sigut un company de la Sexta, en general n'hi ha molt pocs els que respecti, però és que no respecta ni a ell mateix, ni al club, ni al millor futbolista que té el club. El primer que ha de dir Luis Enrique és tant de bo Messi segueixi el club. No cal que faci un pronòstic, només ha de dir el que ell desitja. És molt fàcil.
El problema és que és inevitable la comparació. Ell va dir a Neymar, estoy convencido, no? O no hi haurà cap problema perquè renovi. Clar, sí. I avui li han dit...
Per això la pregunta del David està molt ben plantejada i li posa el camí molt fàcil.
Però és que aquí hi havia una trampa, perquè quan Luis Enrique va dir això, Neymar ja estava renovat. No estava signat, però ja estava tot pactat. Ja sabia, ja sabia claríssimament que la cosa com acabaria. Però és tan senzill com dir-ho d'una altra manera. I això de Luis Enrique, ara els oients que ens estaran escoltant es pensaran que és una pataleta, però és que estem farts d'anar a rodes de premsa i d'emportar-nos mocs de manera innecessària senzillament per fer la nostra feina. Bé, doncs d'acord, nosaltres ens els emportem, però que entengui que ja que nosaltres rebem, doncs, amb tots els respectes, part del seu sou també està en assumir les crítiques, perquè tinc la sensació que... ningú li ha faltat el respecte amb ell.
No.
I menys a la sala de premsa. Jo no recordo ningú faltar-li el respecte, que jo recordi, a Luis Enrique a la sala de premsa. Ara, evidentment, les paraules són molt fàcils, les tertúlies, les columnes d'opinió, es poden dir moltes coses, però en el cara a cara penso que no hi ha motius per això. Però vaja, una cosa és el que ens passa a nosaltres a la nostra professió i als oients m'imagino que això els importa més aviat poquet.
12 i 5. Vosaltres confieu que Messi renovarà amb el Barça?
Sí,
o no?
Sí, però serà llarg, llarg,
com
llarg.
Com un part, no?
Uf, sí, serà llarg. I sí? Més compart, sí, més compart, sí. Van amb aquesta idea, i és normal.
Detall el va dir aquella vegada que es va emprenyar, no? Quan va anar amb la selecció argentina i va dir si no me quieren, me iré, no? Va dir, se'n recorda quan arriba a l'aeroport, que van fer tots compte, no? Que va ser després d'aquells dies que el van xiular i tal, i d'aquelles, fins i tot aquella pica baralla que va haver amb el seu germà sortint del Camp Nou en un partit. I ell va dir, si no me quieren, me iré. Crec que se sent molt estimat Leo Messi i que té clar que la majoria volem que segueixi. Crec per part de la majoria de l'afició. I llavors, en aquest sentit, sí, aquest és l'argument de dir si em volen seguiré, seguirà.
I a més que el Barça, i quan jo parlava de tot el que implicava renovar Messi, que tenia totes les cartes a l'abast, no és només el que cobrarà, que serà una morterada impressionant amb les clàusules corresponents, amb tot el pacte d'Hisenda que hi haurà al darrere, etc. No només serà això, sinó el que ha implicat que Messi continuï, que és una renovació de Luis Suárez fins al 2021.
S'ha de signar encara, però sí, en principi està enllestida.
33, 30...
Té 29 ara també, Luis Suárez, vull dir que sí,
doncs,
si m'he dels 34.
34, amb un sou astronòmic, que aquesta també està molt bé, és a dir, Luis Suárez s'ha guanyat, però al final a mi el que em preocupa, i sé que és inevitable, és que una cosa no treu l'altra, perquè al final és així el món del futbol, i quan tu estàs en aquesta bombolla del món del futbol, has de seguir les normes de la bombolla, perquè si no et quedes fora i ja no hi pots tornar a entrar. Però si el Barça ha de tenir Messi, implica aquestes renovacions, implica que el cost de la plantilla pujarà molt, i ho faran futbolistes que potser d'aquí 2 anys o 3 no et donaran el rendiment que s'estan donant ara, i aleshores tindràs un sou altíssim, no el podràs traspassar, etcètera.
12 i 7 minuts. Hola, Masover, Jaume Marcet, bona nit.
Bona nit.
Benvingut. Tu has vist Messi des que va arribar pràcticament, no? Des dels 12 anys, no?
Sí, des de que era petitet.
Tant de bo, fos un One Club Man, és això?
One
Club Man, ho he dit bé, Man Club?
Això
One
ho diuen els anglesos, i sí, jo crec que sí, que ho serà, vaja, o estic convençut que té tota la pinta que així serà.
Home, ell està agraït i s'estima el Barça, evidentment, per tot el que li ha donat a la seva vida, i sempre ha dit, sí, algun dia m'agradaria jugar a Newell's, no? Que és el club on es va formar, però escolta'm, se n'hi pot anar amb 35 anys al 2022, a Newell's, i jugar fins als 37 o als 38 allà, no?
Sí, i sempre, si us hi fixeu en totes les entrevistes que ha fet, sempre diu que està molt agraït, ja no només al Barça, com el primer equip del Barça, el que li ha donat, la projecció que li ha donat al Camp Nou i jugar al Barça, sinó el futbol base del Barça i com va créixer. Perquè una pregunta que no ens fem molt sovint i que jo crec que potser algun dia ens hauríem de fer és què hagués estat de Messi si no arriba a parar a Barcelona, si arriben a un altre lloc. Jo crec que no seria l'actual Messi. Que, evidentment, segurament seria un grandíssim futbolista perquè la qualitat que té genètica és al·lucinant. Però segurament la combinació de Messi i Masia i Barça, futbol base del Barça, doncs ens ha donat aquest Messi tan espectacular.
El millor futbolista de la història del futbol, per molts. Un dels millors futbolistes de la història del futbol, jo diria, per no oferir cap mena de sensibilitat. Ara amb el Jaume Marcet obrim la sessió del Masover d'avui, dedicada especialment al derbi de filials. Demà a les 6 de la tarda el fem en directe a RAC1. Demà farem l'Osasuna-Barça de 12 del migdia a 4 de la tarda. Pararem una mica a les 4 de la tarda, hi haurà molt de gust amb l'Emma Xalai, una mica de reconcentrat, i a les 6 començarem la transmissió des del miniestadi d'aquest Barça B, Espanyol B, fins a les 8 del vespre, que acabi el partit. I després demà també el tu diràs d'11-1 amb tota la ressaca de l'Osasuna-Barça, del Madrid-Depor i també d'aquest derbi de filials. Ara en parlem, però abans acabarem de rematar la prèvia del partit de demà amb el Quim Salvador i l'última hora de l'Osasuna, del rival del Barça, perquè sempre parlem molt del Barça, però és que davant hi ha un rival que sempre li complica molt la vida al Barça. Quina és l'última hora, Quim?
Doncs que Manuel García es baixa per lesió muscular i el seu lloc a la convocatòria l'ocupa el davanter Francesc Rivière. L'entrenador Joaquín Caparrós ha apel·lat a la necessitat. Recordem, Osasuna és QE amb 7 punts a 5 de la permanència.
La necessitat nos hace que con cualquier contrario en nuestro estado de motivación sea 100%. Que duda cabe que en este caso juega el Barça, como jugó el otro día el Atlético de Madrid, la repercusión es grande. Y bueno, pero no puede ser ese un motivo para estar más motivado que otro equipo, porque insisto que la necesidad, pienso que es el estado mejor para que todo un grupo esté 100% motivado, ¿no?
Joaquín Caparrós, que entre Sevilla, Deportivo, Atlético de Bilbao, Mallorca, Llevant y Granada s'ha enfrontat 33 vegades al Barça i només ha guanyat un partit. Temporada 2002-2003 al Camp Nou amb el Sevilla, això sí, un dolorós 0-3, però per sort ha passat molt temps. Sí. Diu Caparrós que és conscient que si els cracs del Barça estan inspirats, serà molt difícil contrarrestar la seva qualitat.
Ante el talento no hay nada. O sea, contra el talento, la capacidad creativa, amigo, no hay nada. Contra el talento y la creatividad es complicado, porque tú puedes estar muy bien colectivamente, pero luego te sale un futbolista a nivel individual o te hace un pase de tal, o hay una jugada balón parado de 50 metros y te la mete por la escuadra, ¿no? Ante eso es complicado.
El Sadar, que com dèiem abans, no ha vist el Barça les últimes dues temporades, perquè l'Osasuna estava a segona i a la Copa no ens hem trobat amb els navarresos, s'omplirà. Se'n van utjar totes les entrades de l'estadi navarrès.
Ara m'has fet venir una imatge amb aquesta única victòria de Caparrós contra el Barça, no, Quim? Una imatge molt recurrent a la història del barcelonisme, sí. La història negra del barcelonisme.
És un mal record, per sort, com deia, fa molts i molts anys.
És la imatge de Joan Gaspart, immòbil a la llotja, allò que se'l volien endur els directius. Sí. Em toqui, no em toqui, no va dient. Sí, sí, recordeu, no?
Sí, amb tota la mocadura blanca i ell fent de mar, que també era un home molt catòlic i era aquell punt.
Han
de
passat 13 anys
és.
Superat. Abans preguntàvem això, una enquesta express, quin gol del Barça al Sadar us agrada més, el de Romario de vaselina del 93, el de Ronaldinho que va fer un barret inversemblant el 2004, o un de Messi que és un xut increïble de frontal del 2009. Doncs bé, a l'enquesta de Twitter @todirarracu ha guanyat el de Romario, 44% dels vots, 42% el de Ronaldinho. Ui. Ajustadíssim. I a Shooter, a veure, ha guanyat aquí el tinc, sí, gairebé 300 vots en una horeta, ha guanyat el de Ronaldinho amb el 40,2% dels vots, el de Romario 39% dels vots, també ajustadíssim. Els dos gols són dos grans gols. I ara us estem demanant a qui faríeu demà jugar al Sadar en el lloc de Neymar. La Marta Ramon ens ha dit que el departament d'alineacions de RAC1 farà jugar Arda Turan, que ha viscut una setmana també ascensor.
Totalment.
Va estar a punt de baixar la planta menys 23 el dissabte. Sí,
i de no sortir mai d'aquell forat.
I dimarts va fer assistència i hat-trick i ha tornat a pujar enters, no? I ara sembla que és el més ben situat per ocupar aquesta plaça de Neymar. Sí? Apostaríeu també per ell?
Sí, sí. Jo apostaria per ell clarament. A més, bàsicament perquè per les seves qualitats. És un futbolista que tècnica i mentalment, i quan parlo mentalment és per la rapidesa amb la que pensa i executa, en posicions al davant associatives es mou millor. Com que en aquest equip ja sabem que els interiors fan molts quilòmetres i no requereixen aquesta habilitat, tal com està jugant el Barça de Luis Enrique, i per això ara ja hi ha Iniesta, em sembla que li traurem molt més profit jugant per la banda esquerra. A més, em sembla que amb Alba, que tornarà a la titularitat i que té profunditat, tenint en compte que Neymar no li ocuparà tant aquesta banda i que Arda Turan tindrà també més tendència en el centre, que no allargarà tant el camp, crec que s'entendran molt bé. A mi Iniesta, Arda i Alba.
No t'imagines un Rafinha, un Denis, un Alcácer, que nosaltres posàvem aquestes opcions?
Sí, home, sí, pot passar qualsevol cosa. No sabem mai. Sempre acaba sorprenent alguna cosa, Luis Enrique. Però jo crec que, al final, deixant de banda aquesta setmana, o el clàssic, aquells 10 minuts fatídics, aquesta temporada havíem vist el millor Arda, probablement, al Barça. Dèiem, ostres, pot ser molt útil.
D'extrem,
sobretot, sí. Pot ser el jugador número 12. pot ser un jugador molt aprofitable i que porti coses. Després el vas perdre una mica, però jo crec que li has de seguir donant confiança a Arda Turan.
Martí, tu què? Sí, també? Votaries Arda?
Sí, sí. És molt difícil poder substituir el trident de davant. Suárez, doncs Alcácer, que és la seva peça de recanvi natural, de moment no està oferint el que la gent li demana, que és que rendeixi amb gols. Suposo que ja acabaran d'arribar, però sí que s'ha trobat que quan no hi ha sigut Neymar sí que ha pogut rendir Arda, i amb un nivell més que acceptable. L'últim exemple, l'altre dia, per tant, Luis Enrique, que és poc amant de fer experiments amb Gasosa, doncs en una situació com aquesta, més delicada, necessites punts, etc, vas a l'experiència i vas a la seguretat, i per mi Arda és el que està més ben posicionat. També podria jugar Rafinha, també podria jugar, sí, Rafinha, però per mi Arda ara mateix, almenys si jo la fes l'alineació, que evidentment
tots tenim un entrenador dins, Martí,
sí, el meu entrenador posaria Arda, però vaja.
Jo demà, com que és un camp d'aquells petitonets, amb la gent a sobre, que tampoc no pots obrir molt el camp, no? Vull dir, no em recordo al Sadar un camp molt ample. Jo potser demà faria alguna cosa més estranya, que és Llibertat per Messi a la mitja punta i un Luis Suárez d'Alcácer, no? Que et fixessin la defensa de... No sé, tenim més jugadors al davant.
Clarament. Vull dir, tots ara, un entrenador dins, clarament.
Tots, no? Vull dir, jo faria un 4-4-2, alguna cosa així estranya, amb Messi més lliure, i a dalt dos tios a intentar fer gols. Però bé.
Si experiments no el guanyes a Luis Enrique, vull dir, aquesta temporada ja n'ha fet uns quants. Per què no? Escolta, que
això no ho critiquem.
S'ha de celebrar,
Això a mi em sembla bé que provi.
S'ha de celebrar, exacte, que busqui, que busqui alternatives, no? I probablement demà les necessites, pensar alguna cosa que sorprengui a un equip que estarà allí per tancar-se i per no deixar tenir un espai.
I necessites un equip que no sigui pla, i a Marc d'Aturant l'equip per mi no és pla, tenint en compte que, no, que encara no ha ofert el rendiment que ojalà algun dia ofereixi, però no és pla perquè és un futbolista que es pot associar i et pot fer alguna passada, et pot fer alguna finta, pot deixar alguna, passar alguna pilota que André Gómez no deixaria passar mai de la vida, perquè també té talent, però és un talent diferent. I amb espais reduïts... Sí,
m'agrada molt, un talent diferent.
I amb espais reduïts, Arda et pot donar això, que tampoc t'ho donarà probablement Rafinha, per posar un altre nom que podria jugar en aquesta posició. Per tant, em sembla que sí que Arda, amb espais reduïts, i tal com és el jugador que necessitem per substituir Neymar.
Un quart i un minut d'una de la matinada. Re, una mínima pausa i de seguida rematem la tertúlia d'avui amb quatre detalls sobre el Madrid Deportivo de la Corunya de demà. Us demanaré què us sembla el nou nom de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. I us preguntaré qui vols, qui no vols pel sorteig de la Champions de dilluns. També li preguntem al masover Jaume Marcet, que ja està escalfant a la banda, per parlar del derbi de filials demà a les 6.
Has pensat mai en tot el que t'ofereix la xarxa de transport públic?
Autobusos, metros, trens i tramvies per anar allà on vols.
A qualsevol hora de dia i de nit.
Tens diferents títols integrats per escollir el que més s'ajusti a les teves necessitats.
Estalviaràs diners i energia.
I reduiràs la contaminació i el soroll.
Mou-te en transport públic, tots són avantatges.
ATM, Àrea de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Marc Márquez i els pilots del Mundial s'enfronten sobre terra. Torna al Superprestigio Dirt Track.
Dissabte, 17 de desembre, ens veiem al Palau Sant Jordi. Ens enfrontem als americans.
Vine a veure'ls córrer, vine a veure'ls derrapar. Superprestigio Dirt Track, el pentacampió contra els millors del món. Venda d'entrades a RPM, etiquet i atrapalo.com.
Us hi espero a tots. Gas.
Quina oloreta i quina pinta!
Marta, cuinar en aquesta casa és una altra cosa.
Ja et vaig dir jo que havíem d'anar a Big Mat Garro.
Ara a Big Mat Garro t'ajudem a la reforma de la cuina.
I trobaràs cuines alemanyes de qualitat i professionals per assessorar-te.
I si compres una cuina abans de finals d'any, et farem un descompte especial.
Big Mat Garro, a Sant Boi de Llobregat.
Gran Guru Buigas, el nou espectacle del senyor Buigas a Barcelona.
És un espectacle insuperable. O algú me'n pot dir un altre on s'expliqui d'on venim, on anem, i si la gent que circula pel carrer realment va a algun lloc o només dona voltes.
Tots els divendres al Cinema Girona de Barcelona. Entrades a cinemagirona.cat.
Ah, i a l'acabar, regalo una pinta.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res. Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
A RAC1 tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pero como le vamos a dar un poco de descanso a Karim, porque tenemos muchos partidos y tenemos a todos a disposición y mañana va a descansar como otros jugadores.
Karim Benzema descansarà demà en aquest Madrid Depor també. Atenció, Cristiano Ronaldo i Modric són algunes de les absències més destacades en la convocatòria d'avui de Zinedine Zidane. És l'últim partit del conjunt blanc abans de marxar cap al Mundial de Clubs al Japó. Hola, Oriol Caño, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix.
Què diu Zinedine Zidane i el Madrid, encara aquest últim partit de Lliga de l'any 2016?
Sí, els de Zidane juguen al Bernabéu contra el Depor, que és 16 a la Lliga amb 13 punts, però acaba de golejar la Real Societat per 5-1 en el darrer partit. Una diferència de punts que atorga tot el favoritisme a l'equip blanc. Això sí, tindrà el hàndicap, com deies, de no alinear cap dels membres de la BBC. El tècnic del Madrid ha deixat fora a Modric, a Cristiano Ronaldo i Benzema per donar-los descans, i amb la baixa ben lesionat hi haurà una situació que fa més de 2 anys i mig que no es veia al Bernabéu. Un partit sense cap dels membres de la tripleta titular atacant del Madrid al camp. Això obre les portes a la titularitat d'Álvaro Morata, com ha confirmat Zidane en roda de premsa.
Sí, sí, mañana va a jugar Álvaro, sí, sí.
¿Y cómo le ve después de la lesión?
Bien, está mejor, cada día mejor. Yo creo que... Y él tiene una gana de jugar, entrena bien, bueno... Mañana va a jugar.
Atenció, la notícia sobre Morata, que veig a mundodeportivo.com, entro al web i diu: no te pierdas como Morata le acaba de pedir matrimonio a su novia. El delantero ha recibido el sí quiero, no. Com a mínim li han dit que sí. Sí. Home, perquè tu demanes casar-te, dius que no.
Això
te
portaria
una desgràcia.
Sí, però ho ha fet durant un espectacle del Mago Pop. Home, sí, sí, sí. A Madrid, li ha demanat
sí, sí,
al mig de l'espectacle.
Ha pujat a l'escenari, una cosa així.
Però com es diu l'afortunada? Alice Campello.
Com, perdó?
Sí, és una italiana.
Una artista que es diu Alice Campello. Sí, sí.
Perfecte, una mica de gossip al duiràs.
Bé, hi ha els vídeos a les xarxes d'aquest moment, enmig de l'espectacle del Mago Pop de Morata.
Deuen haver flipat la gent que hi havia.
Sí, és cas un divendres també, abans del partit.
No.
Com va,
no sabem.
Aleix Vidal, no?
No sabem, no sabem. Morata, segur que fa gol avui. Esperem que demà no en faci gaires. A veure, Oriol.
Va, que el Real Madrid fa 11 partits que no perd contra els coruñesos. De fet, el balanç és de 10 victòries blanques i un empat. El Bernabéu a sobre porta ja ho diré bé, espera, és que això de Morata m'ha excitat. Porten 9 triomfs seguits contra els blanquiblaus, és a dir, des de la 2004-2005 que el Depor no dona la campanada al Bernabéu. Tot i aquests números, Zidane creu que el diferencial de 6 punts respecte al Barça no és suficient i ha demanat al seu equip que surti mentalitzat.
No és una diferència suficient i de totes formes al final va ser així per pensar que nosotros podemos o vamos a ganar la Liga, decir en este sentido. Luego, no es que no me importa, porque es mentira, pero lo que me importa más es lo que vamos a hacer nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros, porque dependemos de lo que nosotros podemos hacer.
L'entrenador francès també ha tractat temes extraesportius i ha parlat del que li està passant a Cristiano i altres jugadors amb la qüestió de Football Leagues. Creu que els seus futbolistes han delegat els seus temes fiscals en persones intel·ligents i desitja que tot plegat es solucioni aviat.
Yo creo que saben perfectamente lo que hacen, lo que han hecho, como debería ser de todas formas. Y yo creo que yo pienso en cada jugador tenemos, te digo, buena persona, son profesionales y saben lo que hacen. Entonces, luego que están mirando, especulando, diciendo cosas, bueno, yo lo que espero para todos que las cosas se aclaran rápido y que a nosotros lo que queremos es pensar solo al fútbol y...
Per acabar, Zidane també ha afegit que vol veure James durant molts anys al Madrid i ha atribuït tot el mèrit del rècord de 34 partits sense perdre a la seva plantilla i no pas a ell. Recordem que aquest Madrid Depor es juga demà a 8:45 del vespre i després els blancs marxen cap al Mundialet de Clubs on debutaran a les semifinals el dijous 15 de desembre contra el guanyador que surti de l'enfrontament alerta entre el Jeonbuk Motors de Corea del Sud i el Club América de Mèxic.
El Club América de Mèxic va ser el rival del Barça a les semis de l'any passat i podria ser-ho també a les semis d'aquest any contra el Real Madrid dijous. Dijous a 11:45 del migdia, hora catalana, debuta al Madrid. Televisió Espanyola s'ha quedat als drets de tot el Mundialet de Clubs. Per tant, es podrà veure en obert, ho dic per aquells seguidors del Madrid que vulguin seguir el seu equip. D'aquest Madrid Depor, confieu en alguna campanada al Santiago Bernabéu amb aquestes absències o no?
Ha de veure molt bé el seu equip per donar descans a Modric, que recordem que li van fer una artroscòpia al genoll a principis d'octubre i, en fi, porta jugant un mes, és a dir, va estar un mes aturat i porta jugant no arriba un mes i ara el torna a fer descansar. Benzema 3/4 del mateix, també va estar lesionat, i l'únic que puc entendre una mica més és el cas de Cristiano Ronaldo, que els deixi els tres ja et dic, molt bé de veure l'equip, molt bé de veure Isco,
no,
molt bé
perquè
de veure
el suplent
James.
Ho estan fent molt bé al Madrid, sí, 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 està sent una mica sí, la diferència sí. amb el Barça, que els de la banqueta estan sortint, sí. Lucas Vázquez, Morata, Kovacic, gent, Isco,
estic,
amb la que...
Estic d'acord,
Anna, estic d'acord. Asensio, pot tenir minuts...
Asensio, és que hi pot confiar perfectament perquè li estan rendint molt bé.
Però és a dir, molt bé ho ha de veure, molt bé de veure l'equip entès com tota la plantilla per fer aquests tres canvis tots junts
bé, perquè en realitat no hi ha tanta diferència entre Benzema i Morata, per exemple. No n'hi ha tanta.
Bueno, no ho sé fins
entre
ara.
Entre Modric i la resta, sí, per mi sí. Entre fins Modric ara... i Asensio o Modric i Isco, per mi hi ha molta
home,
diferència.
Entre Cristiano i Lucas o entre Cristiano i Marco Asensio, ja sé que Cristiano no sí, està bé, però també ho ha de notar el Madrid demà, eh? Jo per això dic que potser se l'ha jugat
és
massa,
que
no?
Jo, a mi, et dic, per això et dic que els veurà molt bé, que juguen contra el Depor i que juguen al seu camp, i però també tenen el Mundialet i ja sabem que...
En això està pensant, està pensant en el Mundialet.
Si no, no, esclar. Sí, sí, totalment, però ell està pensant en el Mundialet i quin missatge envies al teu equip que ha de jugar contra el Depor? Que estàs pensant en el Mundialet. I no només l'envies substituint a una peça, és que em toques a tres de claus per sí. més bons que siguin els suplents. Ah. Per tant, no sé si està jugant amb foc o no. Ara hi ha una altra cosa que Zidane té i que Luis Enrique encara de moment no té o no pot tenir, i és la valentia. Perquè
em sembla que anaves a dir la flor al cul
també, perquè és que Zidane té un jardí i Luis Enrique sembla que se li ha quedat mústia el que li quedava de flor, però vaja, a mi em
mira,
sembla que
el Depor va fer 5 gols la jornada passada, gairebé més dels que havia fet tota la temporada
contra l'Eusebio, eh?
Sí, sí, li va fer la Real Societat sí, sí. I ara el Florin Andone sembla que comença a fer gols, però vaja, que si el Borussia Dortmund no pot amb el Madrid, difícilment el Depor, eh?
Bueno, no és el mateix la intensitat,
no, ja,
el que hi haurà
ja. No,
demà.
Que l'Eibar o l'Sporting de Gijón van estar a punt, eh? Vull dir, equips també menors i que arribaven amb sí, sí. mala situació, vull dir, hi ha exemples recents, però que al final han acabat... Palman.
Mira, bueno, sí, no,
remata molt, que ara m'ha fet una assistència molt bona la d'Anae.
No, que al principi el Madrid màxim favorit, però és un partit en què tampoc no tens les estrelles que et defineixen els partits més enllà del joc coral que pugui tenir tot l'equip. I a vegades quan trobes amb algú amb dificultats, el Depor tampoc seria l'exemple de superdefensa del món mundial, però vaja, en principi, bueno, sí, la cosa 0-0 la mitja part, o millor ai 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 ui ui ui. Però vaja, si em fas jugar-me un euro el jugaré pel Madrid.
Mira, jo deia a l'inici del programa que jo personalment no posaria la mà al foc a que demà guanyen els dos Barça i Madrid, tot i que a priori sembla el més lògic, jo no posaria la mà al foc.
No, que el Barça pot perdre Pamplona,
no, i que el Madrid pot empatar amb el Depor també.
Bé, jo menys, jo, això. Sobretot perquè els que juguen són els que hi posen més ganes i més actitud i més de tot. Aquests suplents són els que més corren i els que més treballen.
Has dit Madrid, Borussia Dortmund, no algú?
Sí.
Gràcies per l'assistència, va, que va. Que ho rematarem tot plegat amb el qui vols, qui no vols de la Champions. Fem-ho ràpid, que obrirem la sessió de mesures. A veure, gràcies. Pel Barça, qui vols? Fem-ho ràpid, he dit, però tranquil.
Sí. No. El Porto m'està bé. Fem el Porto.
I qui no vols ni veure en pintura, el que diu tothom?
Sí.
El Bayern de Múnich. Vale.
Sí, sí. Sí, sí.
Home, és que entre Bayern de Múnich, París Saint-Germain, Benfica, Leverkusen i Oporto, el que has d'evitar és el Bayern, tot i que no estigui en un gran moment, és el que per noms té millor equip, una mica per sobre del París Saint-Germain, que no ha començat bé, però també té noms... però una mica per sobre el Bayern és el que has d'evitar. I sí. Jo entre Oporto i Benfica m'és igual, un dels dos.
I l'Everkusen també, no?
L'Everkusen per mi el ser alemany està una mica per sobre, però en realitat a la Lliga tampoc està bé, o sigui que sí, que no sé.
Aneu pel que creu la majoria, no?
Sí, no, no, Porto va molt bé, a més la premsa escrita tenim historietes per explicar, no sé què.
Casillas.
Sí, sí, va, perfecte. Va bé. Tens històries, Casillas, tal, recordes una mica d'història.
Tot Dragao, l'estadi del Dragó, del Dragó, sí. Molt bé. Sí, sí.
Ara com ha canviat, perquè fa dues temporades o tres era... No, que ens toqui un fort, que si no ens avorrim, no us en recordeu? Sí, sí. No, que ens vingui el fort, que ens vingui, no us en recordeu aquells debats que fèiem, sí, i ara estem tots amb el culet del Porto, el Porto.
Jaume Marcet, tu qui vols, Jaume Marcet, que toqui avui tens?
Jo vull el Porto també. A més, Messi va debutar allà en el partit amistós.
Bravo, una historieta més que tenim per explicar això, va de conya.
Jo crec que sí.
I evitar...
O Leverkusen també tampoc estaria.
I evitar el Bayern, no?
És que Leverkusen ja s'hi va jugar la temporada passada, la fase de grups...
I el tema Vaquero està molt amortitzat ja.
Molt bé. I del Madrid, voleu fer un comentari?
Sí, jo crec que el Madrid pringarà, ja sé que estem tots amb el problema. Jo crec que pringarà, però és que és una qüestió estadística. És a dir, d'acord, ja compro que el 70% d'allò... Però escolta, sí, sí, o una Juve
o l'Arsenal,
el Nàpols,
sí, sí, Nàpols, sí. Sí. O, mira, Nàpols també estaria
almenys
bé.
Té tres rivals que són mig decents ara que Mónaco i Leicester estan allí, que tenen molts números, però li toca a la Juve l'Arsenal o el Nàpols?
Compte amb el Mònaco.
El Mònaco està molt bé. Està demostrant que és un equipàs.
I juga molt bé, jugadors joves, estil Borussia Dortmund, que li poden complicar la vida.
El Mónaco és gran equip.
Tu vols el Leicester?
Sí, perquè amb el calendari que li espera el Madrid, el mes de gener i febrer, si li toca el Leicester, equip anglès, equip d'experiència, que sap defensar, que no deixa espais.
Que la Premier no té res a fer, centrat en la Champions.
El Madrid, evidentment, serà favorit, però el Madrid és favorit jugui contra qui jugui, encara que jugui contra la Juventus. Per tant, tant per tant...
Claudio. Ai. Molt bé. Així es diu l'estadi de l'Atlètic de Madrid.
Y ahora es un momento emocionante para mí anunciar el nombre completo de nuestra nueva casa, por todo lo que representa. Nuestro nuevo estadio se va a llamar Wanda Metropolitano. Un nombre lleno de historia y de futuro.
Ens hi haurem d'acostumar. El Barça juga aquest vespre al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Bé, sí, serà difícil, però ens hi haurem d'acostumar. D'on ve aquest nom, Canyo, exactament?
Ve d'un grup xinès, és el patrocinador que ha posat els diners per construir aquest nou estadi de l'Atlètic de Madrid. És una de les marques asiàtiques més grans del món dedicades al sector immobiliari. Va ser fundat el 1988 per Wang Jianlin, espero haver-ho dit bé.
Segur que sí.
Actualment és l'home més ric de la Xina amb una fortuna aproximada de 32.000 milions d'euros. A nivell financer, aquest grup té actius per valor de 86.000 milions d'euros i l'any passat va facturar-ne 39.400. Apa,
aquest és Wanda, que és el que posarà diners i per tant l'estadi es dirà així. Metropolitano és perquè antigament l'estadi de la C es deia Metropolitano als anys 60, si no recordo malament.
66, fins al 66 van jugar al Metropolitano.
Avui l'Oriol s'està mirant noms d'estadis estranys arreu del món. Ja que aquest és una mica estrany.
Aquestes peces imaginatives.
Veure, espera, què has trobat?
N'he trobat uns quants. Bé, a mi Wanda d'entrada em recorda el nom de l'exparella
de la Gaxina. De la Gaxina López. Sí, de la Gaxina.
Em ve el cap això.
Va tenir un afer matrimonial a Micardi.
No, com que estàvem amb aquest tema.
Que recordeu el nom d'aquesta senyoreta?
Sí, va ser molt famosa a Itàlia.
Icardi ex de la Masia.
Icardi ex de la Masia.
El show que hi va haver, però jo no sabia com es deia.
Wanda Nara. Una dada absurda que guarda el
la deveu recordar per altres motius, m'imagino.
Sí, sisplau, Canyo.
En absolut. Va, tenim uns quants noms, alguns us sonaran, com els Pajaritos de Sòria o la Bombonera de Boca, aquests són poc originals, però n'hi ha d'altres més desconeguts, com ara el Giant Axe de Lancaster City, vuitena divisió anglesa. Suposo que els que aneu bé d'anglès sabeu que Giant Axe significa destral gegant.
Molt bé.
Perfecte, molt bon nom per un estadi. També tenim l'Estadio Correcaminos, del Club Deportivo Vista Hermosa, a la Lliga del Salvador.
Que bonic és tot això que sona. Vista Hermosa, Correcaminos, tot en un sol... Molt bé.
Al Brasil hi tenim el Joia da Princesa, on hi juga el Fluminense de Feira. També hem trobat l'Estadio Pensativo, aquest m'agrada força.
Està molt bé.
Estadio Pensativo de l'Antigua, de la primera divisió de Guatemala. I el que més m'ha agradat és l'Estadio Caliente, a Tijuana.
Val,
d'acord, pels malpensats, el nom li ve clarament per la calor extrema que fa a Centroamèrica, no per una altra cosa.
Molt bé.
I abans apuntaven entre els noms els companys de la redacció. Fora del futbol tenim la pista Olympiacos, l'estadi de la pau i l'amistat, o com se'l coneix popularment, l'estadi de la doble mentida, perquè allà hi ha més violència que una altra cosa.
Sí, i no té res a veure amb la pau.
A Espanya tenim un estadi que es diu Salto del Caballo.
Sí, senyora.
De quin equip? Toledo, Toledo.
El posaràs a prova, aquest.
Fem un quiz? No farem un quiz perquè obrirem la sessió del Masover Jaume Marcet.
Sí, és d'aquests partits que tens marcat quan comença la temporada amb lletres especials, però al final no deixen de ser 3 punts i sí que és veritat que té un component especial i és aquest derbi que els nanos porten jugant des de molt temps enrere en totes les categories inferiors i arriba al pas previ al primer equip i sí que té un component més enllà d'un partit normal, però en realitat són aquests 3 punts que ens farien falta per tancar una molt bona primera volta al mini.
No, és un partit especial contra un rival sempre directe. L'altre dia estàvem 8 o 9 jugadors que hem jugat més de 20 derbis
És un partit sempre molt especial, amb moltíssima rivalitat. Coneixem també a molts jugadors de l'altre equip i sempre hi ha aquests piques. I bueno, serà un partit amb molta tensió segur i molt complicat. A la setmana de derbi intento tallar contactes amb els altres jugadors, però sí que tinc molts amics allà. Tinc en Marc Navarro, que vaig coincidir amb ell a Benjamí, alguns que he coincidit a la selecció catalana, i bueno, tinc bons amics, però a partir de demà, bons amics. Demà, poquet, poquet.
Són Sergi Palencia, capità del Barça B, i Gerard López, l'entrenador del filial blaugrana. Ara escoltem també el tècnic de l'Espanyol B, el David Gallego, parlant d'aquest derbi de filials. Abans, informació, Gumbau sancionat, és baixa, el porter Baro i Tarín estan lesionats, també són baixa, i de la resta, doncs, Marlon, que té unes molèsties i s'ha quedat fora de la convocatòria. És la gran sorpresa, no, Jaume?
Sí. Descartats Vilanova i Peik, que habitualment tampoc entra a la convocatòria. Per tant, Gerard López, que compta amb la majoria dels jugadors importants que últimament, entre una cosa i l'altra, no han pogut comptar perquè han estat amb el primer equip. Per exemple, Alanya, un dels jugadors destacats, o Carbonell, Borja, Martínez, la majoria pot fer pràcticament l'onze de gala, menys Gumbau, que últimament estava sent titular. Jo crec que recupera també Nili, per tant jo crec que pot fer un 11 de garanties.
Un derbi de filials que, insisteixo, demà el farà Barça TV en directe també, Canal Esport 3 també el fa en directe, i RAC1 el podreu escoltar en directe a les 6 de la tarda demà amb el Xavi Puig, l'Albert Ferran, el Miquel Agut i servidor de vostès. Un derbi de filials una mica desigual, no? El Barça B és el co-líder, 35 punts, fent una temporada espectacular, i l'Espanyol B és penúltim en zona de descens amb només 16 punts. Venen de perdre en l'última jornada a casa a la Ciutat Esportiva Dani Carque contra el Gavà per un gol a dos, no? Realment desigual, tot i que ja sabem que això en el món del futbol no serveix de res, però...
Home, jo crec que la segona B sí que és de les categories on tu jugues contra el QE o jugues contra un tercer, quart, un segon, i no hi ha tanta diferència. Jo crec que no crec que sigui un partit que el Barça B guanyi amb molta comoditat. Crec que l'Espanyol tampoc mereix estar tan a baix, és un equip bastant jove i que és allò que entres en dinàmiques complicades, però jo crec que no té mal equip. I el Barça B, per exemple, ve d'empatar 0 al camp del Prat, està fent una molt bona temporada, però tampoc és que vagi molt sobrat que diguis que tots els partits els guanya fàcil. Jo crec que hi haurà partit, crec que el Barça és favorit, però que l'Espanyol segur que, més ja ho sabem, contra el Barça estaran més que motivats i serà bo. Jo crec que estarà bastant equilibrat.
El partit és especial, com ha dit Gerard López. Això és el que en pensa el tècnic de l'Espanyol B, David Gallego, d'aquest derbi de filials demà 6 de la tarda al Miniestadi.
Bueno, pues un derbi, evidentemente por potencial económico, pues bueno, ya sabes lo que es el Barça, ya sabes cuál es su objetivo, dicho por Dirección Deportiva del primer equipo de ellos, no dicho por nosotros. Bueno, nosotros no nos vamos a meter en su casa, ¿no? Su único objetivo es subir, y tiene un equipo para eso. Bueno, tienen a nivel nacional lo que quieren, tienen a nivel internacional lo que quieren, y encima tienen la edad que quieren. Por lo tanto, pues han juntado muchísimas cosas que hace un rival que, bueno, que por méritos propios está ahí arriba, porque, bueno, eso, los puntos no se os puede quitar nadie, y es un rival, pues ya te digo, yo considero que es la mejor plantilla de la categoría, y vamos a competir con nuestras armas. Sabemos lo que queremos hacer, lo que vamos a buscar, lo que queremos proponer, los que nos podemos encontrar. Y yo estoy muy muy confiado y muy ilusionado con el partido que preveo que podemos hacer allí.
Doncs il·lusionat amb el partit que creu que pot fer l'Espanyol B, David Gallego, el seu entrenador. Un darrer document de Gerard López sobre els seus records com a futbolista dels derbis, perquè ell en va jugar com a futbolista i ara n'està vivint com a entrenador del filial.
Recordo victòries a Montjuïc, vaig agafar l'època que jugava a Montjuïc. Em hauria agradat jugar a Sarrià, perquè sempre anava com a aficionat, i està clar que em hauria agradat, era un camp mític per la ciutat i per tot el que representa Barcelona. No vaig poder jugar-hi. Sí que és cert que a Montjuïc eren un pèl més freds per l'estadi, però recordo bons partits i victòries, un 0-2 amb dos gols de Ronaldinho. Crec que va ser un dels partits macos que vaig poder jugar, amb inferiors moltíssims, com abans deia, són partits especials.
Partits especials, sí senyor, demà aquest Barça B, Espanyol B. I com que és un partit especial, i el farem a RAC1 i evidentment al Joan Marcet a Barça TV, avui el Marcet s'ha estat mirant les diferències o l'actualitat dels dos futbols bases, del Barça i de l'Espanyol. Què has trobat?
Sí, no, sobretot per comparar una miqueta les classificacions en totes les categories entre el Barça i l'Espanyol. fent sempre la prèvia de que en futbol formatiu evidentment que el que interessa és treure jugadors, i per exemple l'Espanyol ho està fent molt bé amb Marroca, amb Aaron Martín, que em semblen dos grans jugadors, per cert Marroca que va començar l'escola del Barça però després va tenir doncs tota la seva formació al planter de l'Espanyol. Però tinc la sensació que els últims anys hi ha hagut com molt xup-xup de dir el Barça no s'estan fent bé les coses, l'Espanyol ho està fent molt bé. Mirem les xifres i després que cadascú tregui les seves conclusions. Barça B i Espanyol B, està clar, eh? El Barça B primer amb 35 punts, l'Espanyol és 19è amb 16 punts. Si anem a la divisió d'honor juvenil, els dos últims anys és veritat que l'Espanyol ho ha fet molt bé i ha estat campió, però ara mateix la situació és que el Barça és primer amb 38 punts i l'Espanyol és segon però a 7 punts, bastant lluny del Barça. Mirem més avall, juvenil B, el Barça és primer amb 35 punts, l'Espanyol és 7è amb 21 punts, molt lluny, pràcticament té la lliga perduda. En divisió d'honor cadet, el Barça és líder però amb una trampa, que té un partit més que l'Espanyol, que té 2 punts menys. Per tant, aquí sí que l'Espanyol depèn de si mateix i podria ser líder. Si baixem categories, el cadet B del Barça i el cadet B de l'Espanyol juguen en lligues diferents, però el Barça és primer i l'Espanyol és tercer. Infantils, el Barça primer, l'Espanyol segon. Infantil B, també juguen en lligues diferents, el Barça primer, l'Espanyol és segon. A partir d'aquí, sí que en futbol 7 és diferent, perquè el Barça té 4 alevins i 4 benjamins, mentre que l'Espanyol només en té 2, fan polítiques diferents. Però és curiós que l'alaví A del Barça juga contra l'alaví B de l'Espanyol. Què vol dir això? Que els nois del Barça són del 2005, els de l'Espanyol del 2006. Per tant, hi ha molta diferència. El Barça és primer, l'Espanyol és 8è. I passa el contrari amb l'alaví B del Barça, que és segon, i l'Espanyol aquí sí que és primer. A partir d'aquí hi ha moltes categories on no coincideixen amb Barça i Espanyol. Però per fer un petit resum, perquè no la gent no s'atabali amb tants números, diríem que el Barça de 16 categories és líder en 14. Vull dir que aquesta gent que a vegades diu la Masia s'ho ha encarregat tot, és un solar, no hi ha res, jo deixo com a mínim aquestes dades perquè la gent reflexioni. I si mirem els derbis, demà serà un mini derbi important, si mirem els derbis que fins ara s'han disputat, el juvenil A li ha guanyat 4-1 a l'Espanyol, el juvenil B ha guanyat 1-0, el cadet A va guanyar 1-3 al camp de l'Espanyol, i és veritat que l'infantil A del Barça va perdre 3-2 al camp de l'Espanyol, tot i que aquí l'Espanyol, doncs, tot i guanyar, no és líder, i fins i tot el resultat més bèstia és l'Alaví B de l'Espanyol va perdre 0-11 a casa contra el Barça. Hi ha un any de diferència, però 0-11 és molt. I l'Alaví A de l'Espanyol és veritat que va guanyar 3-1 al Barça. A partir d'aquí, si mirem 6 partits, el Barça n'ha guanyat 4, l'Espanyol 2, 22 gols ha marcat el Barça, 8 n'ha fet l'Espanyol, eh? I per tant el Barça és líder en 14 categories, l'Espanyol és líder en 2. A partir d'aquí ja que cadascú tregui les seves conclusions, però per situar una miqueta, perquè a vegades es posa en dubte, no, és que el Barça ja no ho fa tan bé, és que el Barça no està fitxant bé. Jo sincerament penso que alguns comentaris a vegades són una mica gratuïts o no sé d'on surten o no sé en quines... És veritat que les últimes 2-3 temporades tant Barça B com juvenil A del Barça ha baixat el nivell, però aquest any no és el cas.
És cert que el Barça té recursos, potencial econòmic, instal·lacions,
tot, sí.
I que és el planter més fort de Catalunya. L'Espanyol possiblement sigui el segon planter
més fort de Catalunya. L'Espanyol ho està fent molt bé. I després també cal dir que Barça i Espanyol no juguen sols en el sentit de que hi ha equips com l'Adam o com el Cornellà que són molt competitius i que hi ha categories on li posen les coses molt difícils. Per tant, que també és veritat que el futbol base català és molt més competitiu que el futbol base andalús, que el futbol base madrileny, que el futbol base gallec, molt més competitiu. O sigui, l'Adam té molt millors equips que el Saragossa, que la Reial Societat, que el Betis, vull dir que el Barça i l'Espanyol es troben davant equips competitius i que segurament per això també el futbol base del Barça històricament és tan bo, perquè només pescant el millor que hi ha a Catalunya ja sovint en té prou. Després, evidentment, que també hi ha captació fora, eh? Però que el futbol base de Catalunya és molt potent, i en aquest sentit, si el Barça es lidera en totes les categories, no és casualitat, perquè... si ho fa malament o si hi ha el moment que baixa el nivell, hi ha altres equips que li passen per sobre. Per tant, jo crec que això també és interessant veure que s'estan fent bé les coses, i jo crec que cal destacar-ho també.
Demà és un bon partit, tot i la diferència que hi ha a la classificació, per veure bons jugadors, jugadors de qualitat tant al Barça com a l'Espanyol, perquè estan treballant molt aquest futbol de toc.
I hi ha un altre partit, que és Barça-Espanyol demà, que farem també en directe a Barça TV, curiosament abans del partit de Pamplona, a les 11 del matí, el Benjamí del Barça contra el Benjamí de l'Espanyol. Per tant, doble derbi o doble mini derbi en el dia de demà.
Perfecte. Vols comentar alguna cosa més, Jaume?
Sí, que per exemple, diumenge hi ha també dos bons partits. L'Alavia del Barça juga contra el Cornellà i el Juvenil B contra el Figueres. També els dos els fem en directe a Barça TV i sobretot aquest Alavia Cornellà pot ser bastant interessant. Jo crec que són partits on a vegades el nom no convida, penses al Cornellà, doncs el Cornellà té un gran futbol base i li planta cara al Barça i l'Espanyol, i això jo crec que és molt positiu, perquè fa que no et puguis adormir, perquè si tens facilitat a l'hora de competir, després no dones el màxim.
Demà, a les 6, Barça B, Espanyol B, aquest derbi de filials, en directe a RAC1, i el podeu veure a través de les imatges de Barça TV, si voleu. Avui hem volgut parlar-ne a través del Masover Jaume Marcet, comparant una mica el que estaven fent aquestes temporades al futbol base del Barça i de l'Espanyol. Pràcticament 3:15, rematarem la tertúlia d'avui. Ara us acomiado, Jaume, Danae, Martí i Jordi, amb una història que hem sabut ara fa només una estona. Hola, Mundet, bona nit.
Bona nit.
Ara parlem del Barça de bàsquet, que Déu-n'hi-do, avui també ha tornat a perdre l'Eurolliga. Però abans, una història que té a veure amb la Federació Espanyola de Futbol, la Selecció Catalana i Venezuela. Queden 15 dies per aquest amistós clàssic, típic, tradicional de la Selecció de Catalunya de Futbol, que aquest any serà a Montilivi, i hem sabut dels sabotatges d'Àngel Maria Villar aquí a Catalunya, sobre aquest partit.
Sí, i que té documents de veu, no vos posant els auriculars, de la Federació de Venezuela es troba ara mateix en procés electoral. De les entrevistes en els debats previs n'ha sortit, atenció, la denúncia de l'actual president i candidat a la reelecció de la Federació Venezolana, Laureano González. Atenció que ha dit el senyor González als companys de l'emissora deportiva 1300 AM de Caracas. No hi va haver Catalunya-Venezuela pas per raons polítiques internes. A diferència dels altres amistosos que han jugat Venezuela contra Galícia o Venezuela contra Euskadi. Diu el senyor González que l'estat espanyol viu un problema autonòmic sever i que per culpa de les intromissions no hi ha hagut Catalunya-Venezuela.
Profe, ¿el partido contra Cataluña, el amistoso, va finalmente?
No va, porque, bueno, ahí ha habido circunstancias que son más bien de rango político, ¿no? Recuerden dos cosas. En España hay un conflicto de autonomía muy severo, uh-huh. Y entonces la selección de Venezuela, uno para ir a jugar contra la selección de otro país, es un país constituido. Si la federación de ese país no nos permite a nosotros enfrentarnos a una selección regional con nuestra selección nacional, nosotros tenemos que respetar eso. En España hay una realidad política interna que juega a favor o en contra de esto. Nosotros jugamos contra la selección gallega, sí, contra la Federación Española,
dio
el visto bueno.
Claro,
para que
yo preguntaba precisamente eso.
Contra la Federación Catalana, la Federación Real Federación.
Se ha jugado contra también la selección vasca hace no mucho, hace unos pocos años atrás.
Con la vasca. En este caso, con la de Cataluña, se complicó por razones internas de ellos de carácter político. Y nosotros no queremos llevar a la selección de Venezuela a ningún conflicto político interno de otro país. Y bastante tenemos nosotros con nuestros propios conflictos, ¿no? Y nuestra realidad para también estar metiendo la nariz en otro sitio.
Déu-n'hi-do.
Ha faltat el
que ha verbalitzat aquest senyor, que tots podíem imaginar, doncs ho ha verbalitzat el senyor Laureano González de Venezuela.
Sí, de totes maneres, Catalunya ja té rival confirmat de fa dies per l'amistós de Nadal. Recordem, serà la selecció de Tunísia el 28 de desembre a l'estadi de Montilivi de Girona. Per primera vegada en més de 40 anys la selecció de Catalunya juga un partit com a local fora de la ciutat de Barcelona. El partit el podreu seguir en directe a RAC1 a partir de les 7 de la tarda.
Sí, 7 de la tarda, 28 de desembre, no és cap broma, tot i que sigui el dia dels innocents. Tampoc és tan broma aquest document que acabem d'escoltar, històric, d'un tio de Venezuela. Bé, no, un tio no, perdoneu, president, d'un president de...
El paio, aquest.
És que m'ha excitat sentir això, vull dir, que verbalitzés el que tots imaginàvem, que aquí hi ha boicot per intentar que la selecció catalana no pugui jugar un amistós, que no és un partit ni oficial, evidentment, no és oficial perquè no deixen fer el referèndum, però ni un amistós. Increïble. Bé, algú vol afegir alguna cosa més? Perquè si no farem una pausa, beurem aigua i anirem cap a la pròrroga. Molt bé, doncs res, gràcies.
Ens quedem, no hi ha fins la prèvia del Barça, no?
Queden 12 horetes, eh?
Ja, això, pim-pam, ja posats a parlar.
Ara t'obrim aquí el llitet, Martí, pots quedar. Un plaer, senyors, gràcies, Martí Molina.
Bona nit.
Et llegim al diari ara. Gràcies, Jordi, gràcies.
Que vagi molt bé, bona nit.
Et veiem a 8TV, eh?
Això mateix.
Sí, senyor. Gràcies, Danae Boronat.
Bona nit.
Et veiem a Bein Esports.
Això mateix.
Adéu-siau, bona nit. I gràcies al nostre Masover bé, Jaume Marcet.
Bona nit, que també
seguim a Barça TV. Sí,
i tant.
Ja seguirem, sí. Una pausa i de seguida ho rematem tot plegat amb la pròrroga. Encara ens queden moltes coses aquí al Tu Diràs. Per exemple, de seguida sortegem entre tots els retuits una entrada doble per anar diumenge a l'Espanyol Sporting de Gijón.
RAC 1.
El Teatre Apolo de Barcelona es converteix en Mustache, el music hall més divertit i esbojarrat de Londres.
Posa't bigot i viatja amb nosaltres a un ritme trepidant per llocs insòlits a través d'una història apassionant, coreografies espectaculars i música en directe.
No et perdis Mustache, la nova comèdia musical creada i dirigida per Coco Comín. Et sorprendrà.
Venda d'entrades a teatreapolo.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Una persona sense llar és algú que ho ha perdut tot. Casa, feina, família i esperança. Una societat justa no hauria de permetre que el carrer fos la llar de ningú.
Tram col·labora amb Sant Joan de Déu destinant el 100% de les vendes de la seva botiga de marxandatge al programa social Llars.
Entra a botiga.tram.cat fins al 7 de gener i ajuda els més vulnerables.
Tram i ATM col·laboren amb Sant Joan de Déu.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Boníssim, boníssim. D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa.
10 minuts, ja arribarem a la una de la matinada, recta final del Tu Diràs, amb aquest temps extra, la pròrroga amb el suport de Toyota Business Plus, una pròrroga que comença parlant de la victòria de prestigi del Reus aquesta nit al camp del Sevilla Atlético. Encara no havia perdut el seu estadi, al Sánchez Pizjuán o a la Ciutat Esportiva de Sevilla, el filial andalús que està fent una molt bona temporada a segona divisió. El rojinegre han guanyat gràcies a un gol de penal transformat per Jorge Díaz i de moment són tercers en zona de promoció de descens a primera. Tarragona, Esteve Giral, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix. Si hi ha 3 punts que haurien de valdre per 2, aquest és el cas partidàs del Reus Deportiu a casa del filial del Sevilla, un dels equips que millor futbol ha desplegat fins ara a la segona divisió. El Reus ha tornat, de fet, a guanyar 2 mesos després de l'última victòria fora de casa, quan segurament més ho necessitava, després de perdre fa 5 dies a casa en un mal partit davant d'un altre equip andalús, el Còrdoba. Els de Nacho González han tornat a demostrar bon futbol, ofici, autoconfiança i molta, molta ambició. Gran jugada individual de Jorge Díaz, que ha provocat en picardia el penal. Ell mateix l'ha transformat i ha marcat així, als 21 minuts de la segona meitat, el seu primer gol de la temporada. Fins al final, el Reus ha sabut també patir i fer bo el 0-1, clau en una categoria tan igualada. Edgar Badia ha salvat el gol de l'empat en una intervenció miraculosa. Gran Edgar Badia un cop més. Mayor ha perdonat el 0-2, el partit amenaçava aleshores en trencar-se, però just en aquest moment els de la capital del Baix Camp han sabut adormir el partit. Quarta victòria del Reus a fora de casa, que ja tren més punts lluny de l'estadi municipal. Doble mèrit per un equip petit. En resum, un Reus molt seriós, pràctic, estones brillant, que ha sabut esperar la contra i que ha aguantat quan calia darrere davant d'un bon rival. Sumen ja els de Joan Oliver 27 punts, més de la meitat, una mica més de la meitat dels punts que es calcula que necessita un equip per salvar-se a la segona divisió A, quan encara no ha acabat ni la primera volta. Reus es viurà enguany un bon Nadal.
I tant que sí, Esteve. I demà, l'Esteve pendent, a partir de les 4 de la tarda, del Nàstic Rayo Vallecano, al nou estadi de Tarragona. I per diumenge quedarà el partit del Girona a les 6, al Corcón, Girona. Temps per parlar ara de bàsquet, de l'Eurolliga. El Barça ha perdut 72-68 a la pista de l'Efes d'Istanbul. Un partit estrany, Mundet. Han arribat a perdre 16. S'han acabat posant per davant, però el pitjor, les sensacions, una altra vegada.
Sí, completament. A veure, que Giorgos Barzokas ha canviat l'estil del Barça és un fet. Hem explicat des del començament de temporada que el tècnic grec ha aprofitat part de la solidesa defensiva de Valera Pascual, però que al davant l'ha canviat de dalt a baix. És a dir, si abans era un equip que funcionava com un rellotge a base de sistemes amb totes les seves virtuts i els seus defectes, ara és un equip imprevisible, capaç del millor Aleix i del pitjor. En altres paraules, El Barça és un equip amb moltíssima pólvora a les mans, capaç de rebentar qualsevol partit de qualsevol equip, però també és cert que és un equip de ritme fràgil que quan s'encalla pateix horrors per fer bàsquet, i aquesta temporada van ja molts partits i molts minuts on falla ballet.
La pel·lícula del partit, pels que no l'hagin vist, Mundet?
Mira, de la sortida de pista del Barça ha estat dolenta, els turcs han començat circulant molt bé la pilota, arribant a una primera màxima diferència de 9 punts, 12-3, i encara que el Barça ha retallat distàncies, les males sensacions d'entrada han sigut dolentes. Hi ha una dada que parla per si sola al primer quart. Els turcs han anotat 5 dels 7 primers triples que han llançat i han repartit 7 assistències amb prou feines a 10 minuts.
Massa facilitats defensives.
Sí, sí, per un equip que es vol construir des del darrere, però coses de la vida, sense fer res de l'altre dijous, el Barça ha sortit viu al final del primer quart i fins i tot ha pogut fer que l'Efes deixés de córrer amb el 28-24 a mitjans del segon quart. Però noi, els turcs són el líder de la Lliga del seu país, han sabut canviar la seva manera de jugar i de sobte el Barça ha començat a navegar sense rumb en atac, 36-28, al descans 48-32, menys 16, amb un Eurtel que ha fet molt mal des de la línia de 3 punts, però no tot ha sigut negatiu avui a l'Eja.
No? No. Amb què et quedes?
No, perquè malgrat que quan es perd sempre hi ha la tendència de voler-ho cremar tot, una cosa sí que s'ha de posar avui en valor i és que el Barça mai ha baixat els braços. Entre Tyrese Rice i Ante Tomic han fet un primer intent de remuntada, s'ha tingut pilota per posar-se a menys 7, que una concatenació d'errors de Petri Koponen ha sepultat, horrorós avui el finlandès, i dels 15 punts avall, dels 54-39 s'ha passat dels 54-52 amb un Rice espectacular. 22 punts, 4 triples, sent el guia que necessitava l'equip, i el partit s'ha abocat a un final que no creu en els últims 4 minuts, fins i tot el Barça, el que deies al principi, s'ha arribat a posar per davant, 66-68, faltant 40 segons, però ja saps com són els finals així, del tot imprevisibles, i un cop de dit de Jason Granger, després d'un tir lliure de Dunston, ha posat el Barça contra les cordes, i en la jugada següent, Tyrese Rice ha fallat el triple per la victòria.
Al final, derrota ajustada, però derrota, 72-68, com dèiem, que deixa el Barça de zè, sí, a la classificació. Què ha dit Barsocas?
Molt de queixa, i més aviat poca autocrítica. D'entrada, a la sala de premsa, repàs a la tripleta arbitral, i el seu criteri a l'hora d'assenyalar faltes.
We tried to play normal basketball.
Hem mirat de fer un bàsquet normal, posant pilotes a sota on pensàvem que podríem treure avantatges amb Antetòmic, però desgraciadament només hem tirat 4 tirs lliures en tot el partit i he vist diferent criteri arbitral als dos costats.
Ha seguit amb aquesta lletania de discurs i ha posat en valor una xifra: haver decidit insistir en el tir de 3 punts com a clau en la remunta de la segona part.
We gave the order to the players.
Hem manat als jugadors tirar des de fora perquè no ens xiulaven cap falta, ni quan penetràvem ni a sota. Els he dit, si volem guanyar aquest partit, l'hem de treure a base de triples. I n'hem fet 3 o 4 de seguits, crec. Per això hem remuntat i hem tingut l'opció de guanyar.
I un darrer document, satisfet amb l'actitud de l'equip durant la remuntada, molest però amb la gestió de l'últim minut.
I think our reaction...
Crec que la nostra reacció ha estat bastant bona per guanyar aquest partit, però al final, en els últims 25 segons, han passat masses coses per perdre aquest partit.
Many things happen to lose this game.
Això és el que ha dit Barsocas a la sala de premsa a Istanbul. Alguna dada més del partit?
Sí, Rice 22 punts, màxim anotador del partit, amb 7 assistències. El Barça, atenció, és el pitjor atac de l'Eurolliga, amb 70 punts per partit. El segon pitjor atac és el de l'Estrella Roja, amb 73. El tercer pitjor atac és Fenerbahçe, 78. Queda't amb aquesta dada, Aleix. Atenció, en xifres absolutes, el Barça porta fets 80 punts menys que el tercer pitjor atac. 250 punts menys en 11 partits que el millor atac de l'Eurolliga, que és el CSKA de Moscou. És evident que aquí el Barça té un greu problema, encara que sigui la millor defensa, necessita alguna cosa més en atac. D'avui a l'Eurolliga, pallissa del Panathinaikos de 27 sobre el Galatasaray, pallissa de l'Olympiacos de 29 sobre l'Unix Kazan, tova també del Baskonia sobre el Darussa Faka de 22 punts. A la classificació, CSKA de Moscou líder 10, victòries 1 derrota, Madrid i Fenerbahçe 8 i 3, Olympiacos i Baskonia 7 i 4, Panathinaikos i Efes 6 i 5, Maccabi 5 i 6, són els 8 equips que ara mateix ocupen les posicions de play-off. El Barça és desè, també amb 5 victòries, 6 derrotes. Atenció al proper partit a la pista del CSKA de Moscou, divendres vinent a 6:45 de la tarda. Abans, aquest cap de setmana, el Barça se'n va a Andorra. Déu-n'hi-do, va d'Istanbul i cap a Andorra.
I després cap a Moscou. Alguna cosa més en clau bàsquet?
Sí, una molt breu, que Manresa ja té substitut per Patrick Auda. Recordem, lesionat 6 setmanes, un pivot ucraïnès de 2 metres 10 centímetres, es diu Igor Zaitsev.
I com dèiem a l'inici del programa, de fet hem regalat 3 entrades dobles, demà es juga un Patí Vic Barça-Lassa de l'Hockey Lliga, 13a jornada. Pau Cosí, hola, què tal? Bona nit.
Doncs sí, Aleix, Vic contra Barça, o el que és el mateix, segon contra primer. El Barça és líder amb 34 punts i encara no coneix la derrota. Això sí, en l'últim partit de Lliga va deixar escapar els 2 primers punts de la temporada al Palau contra el Reus. El tècnic del Barça, Ricard Muñoz, ha assegurat que no podran cometre errors si volen superar el Vic.
Jo crec que hem de fer un partit, com sempre, amb el Vic, és a dir, gairebé perfecte per tirar-lo endavant. Amb els partits amb el Vic sempre són molt disputats, amb marcadors molt i molt ajustats. Avui ho comentàvem, no? Per molt bé que juguis, per molt que sembli que pots marxar el marcador, mai ho acabes fent. Jo crec que ells saben jugar perfectament amb el marcador, especialment si van amb el marcador a favor. I ja et dic, hem de fer un partit pràcticament impecable tant en defensa com en atac.
El Vic és segon a la classificació amb 28 punts, 6 per sota del Barça, i l'equip usonenc està vivint el millor moment de la temporada i ja suma 9 victòries consecutives. Això sí, des de la temporada 2009-2010 no guanya el Barça a la seva pista. Des de RAC1 hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Romà Balcells, que ha donat la fórmula per vèncer el Barça.
Tots tenim clar que per guanyar el Barça doncs tu has de tenir un gran dia i ells han de tenir un dia una mica espès. Per tant, bé, nosaltres, com sempre, intentarem sortir a competir al 100% i tots sabem del seu potencial i de lo difícil que és guanyar-los, però bé, aquesta és la il·lusió, no? I a més sempre hi ha aquest valor afegit d'intentar guanyar el Barça, que farà una il·lusió especial.
El partit començarà a les 8 i es podrà seguir per Esport 3.
I el veuran 6 oients que han guanyat entrades a l'inici del programa. Hem regalat 3 entrades dobles, 3 oients se n'aniran acompanyats demà cap al pavelló de Vic a veure aquest Vic-Barça de l'Hockey Lliga d'Hockey.